Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
Hola, molt bona tarda, amigues i amics viatgers. Benvinguts al nostre tercer programa de la temporada del Viatge a l'Altre, un programa en el qual us donem algunes pistes d'altres indrets del món i més tard us expliquem com és la vida en el país que tractarem a cada programa. Tenim aquí els estudis d'Ona Codinenca i el dial 107.2, la Raquel Sans. Molt bona tarda, Raquel.
Molt bona tarda, Felip.
I també la Marina Carbonell, al control tècnic. Molt bona tarda, Marina.
Bona tarda.
Com esteu, noies?
Molt bé, ja amb ganes de passar una mica de por, no?, per la castanyada.
Ja. Perfecte, molt bé. Doncs anem ara amb les notícies més recents del país que avui tractarem. Comencem amb una notícia del 17 d'octubre del Mundo. Oi que sí, Raquel?
I tant. Doncs va així. L'únic or olímpic d'aquest país ven la seva medalla. Necessito els diners, va dir. Gal Friedman, windsurfista retirat, que el 2004 va guanyar una medalla d'or en els Jocs Olímpics d'Atenes, l'únic amb un guardó d'aquest tipus en aquest país, vol vendre-la ara perquè necessita els diners.
Continuem amb una altra notícia del 19 d'octubre. En aquest cas és del País.
Trump talla els últims vincles diplomàtics amb els palestins.
I l'última que hem seleccionat és el 20 d'octubre de La Vanguardia.
La policia del país d'avui detén el governador palestí de la província del districte de Jerusalem.
Gala WhatsApp. And I send text, me see the SMS, me a fish show interest.
Doncs ara, si la tecnologia ens ho permet, continuarem amb les notes de veu dels nostres entrevistats perquè sapigueu una mica quines algunes pistes més del país que avui tractem. Perdoneu un moment, que tinc alguns problemes tècnics. OMG! LOL, she a type B, fuck her cause she can't spell. Girl, you know I've spell check, D-W-L. Better your top text me phone, might as well. God is a next girl that say she not no credit, but she not Wi-Fi spot. She can't SMS, only can't WhatsApp. KMRT.
Hola, em dic Matt Adler. La meva relació amb aquest país. Mira, des de petit vaig sentir històries d'aquest país. És un lloc molt important per la meva religió, la meva tradició. I clar, vaig visitar diverses vegades i després d'uns anys, als 31 anys, vaig decidir immigrar a aquest país. I ja, perdona, és una mica més llarg que 20 segons, però per mi és un país sumament important i encara que sigui petit, té més història, més cultura, més intensitat i significat que alguns llocs molt més llargs. Una cosa que els catalans segur poden entendre.
Me no face where I cry. Me can't call right now on the spot. When me then me can't get no Wi-Fi. And next girl text busy or you so angry. Me text back say me related to Rodney. She type SMH. It's like she just member say we are one big family.
I ara a continuació anirem amb la nota de veu de la Núria Germà. I és aquesta.
primer et sorprèn que durant 10 mesos l'any aproximadament no plou. Et sorprèn el que la gent convisqui multiculturalment d'una manera extraordinària. I et sorprèn que puguis estar dintre d'un centre tecnològic a, al cap de 2 minuts, estar en un centre de 4.000 anys d'antiguitat.
Paese mio che stai sulla collina, disteso.
Doncs després d'escoltar algunes notícies sobre aquest país i també el que significa per als nostres entrevistats, només ens queda donar-vos algunes pistes perquè sapigueu de quin país parlarem avui. Són aquestes.
Einstein va declinar amb cortesia ser el president d'aquest país. En aquest país podreu comprar hummus amb sabor a gelat. Tots els passaports pakistanesos porten una inscripció que diu: aquest passaport és vàlid per a tots els països del món excepte per aquest país. Tots els jueus d'edats entre els 18 i els 26 anys tenen dret a un viatge gratuït de 10 dies a aquest país. I finalment, és l'únic país amb servei militar obligatori per a les dones.
Doncs després de les pistes que ens ha donat la Raquel, suposo que alguns ho sabreu, potser no tots, però com sempre us posarem música perquè us sigui una mica més fàcil saber de quin país parlem avui.
At me, I'm a beautiful creature. I don't care about your modern time preacher. Welcome boys, too much noise I will teach ya. Pum 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 pum.
Doncs bé, després d'escoltar Toy, la cançó del país guanyador de l'última edició d'Eurovision, amb un missatge feminista potent, segur que ja sabem de quin país parlem. Per si de cas, avui parlem d'Israel. És un estat de l'Orient Mitjà, localitzat a la regió de la Mar Mediterrània i que limita al nord amb el Líban, al nord-oest amb Síria, a l'est amb Jordània i el territori palestí de Cisjordània, al sud-oest amb Egipte i Gaza. Té costes a la Mar Mediterrània, al golf d'Aqaba o de l'At, a la Mar Morta i a la Mar de Galilea.
Israel és una democràcia representativa amb un sistema parlamentari amb sufragi universal. Segons el seu producte interior brut, l'economia israeliana és la 44a més gran del món. Ocupa la primera posició dels països de l'Orient Pròxim en llibertat de premsa i competitivitat econòmica. La capital oficial és Jerusalem, com seu del govern, però no és reconeguda per tots els estats del món, i aquest estatut és una discussió. La ciutat més gran i el centre financer del país és Tel Aviv.
Té un símbol oficial ben curiós, el puput. Per si no sabeu de què estem parlant, es tracta d'un ocell que té el cap de color taronja i una cresta d'aquest mateix color amb uns punts negres a la part més alta. Les seves ales són blanques i bandes negres i corbes. El nom de puput respon al so que emet, que fa puput, puput. No sé si m'ha sortit. En fi.
Ho hem entès. Com ja hem comentat, la seva capital és Jerusalem i té una població de gairebé 9 milions de persones i una extensió de 20.770 quilòmetres quadrats. Digues, Felip, per favor.
No, digues, perdó.
Volem advertir-vos que la densitat de població d'Israel és la quarta més elevada del planeta. Jo no m'ho pensava, i vosaltres?
No, ni de colla. És únicament superat per Bèlgica, de fet, per Bèlgica, Holanda i Corea del Sud. Israel ocupa la quarta posició a nivell mundial pel que fa a la densitat de població, amb uns 363 habitants per quilòmetre quadrat. Les ciutats més importants i la més poblada serien Jerusalem, amb 706.400 habitants, Tel Aviv, amb 371.400 habitants, Haifa, amb 268.300 habitants, Rishon LeZion, amb 217.400 habitants, i Ashdod, 196.900 habitants.
Dels 9 milions d'habitants, 3 quartes parts són jueus, un 20% són àrabs i la resta comprèn musulmans, no àrabs, o bé famílies de jueus no registrats, o bé residents sense adscripció religiosa o ètnica.
I com es comuniquen en Israel? Doncs parlen alguns idiomes. L'idioma oficial és l'hebreu, tot i que també es parla l'àrab i una proporció més baixa, el rus. Cal dir, però, que l'anglès és l'idioma de les relacions diplomàtiques i turístiques.
Pel que fa a la moneda oficial, és el nou shekel. I quina seria l'equivalència amb l'euro? Doncs bé, un shekel israelià equival a 0,24 euros. Per tant, un euro són 4,22 shekels israelians.
Per cert, el símbol del shekel israelià té un símbol molt curiós, i és que podríem advertir-vos que és semblant al símbol del yin i el yang. No sé si l'heu vist, és com una... Ara serà complicat de descriure-ho. És com un got, com dos gots, posat un cap avall i l'altre cap amunt. Ah. No sé, bueno.
Molt bé.
Shema Israel.
I passarem directament a la nostra primera entrevista. Avui tenim el plaer de parlar amb el Matt Adler. Un momentet, Matt. Hola.
Hola, com anem?
Hola, molt bé, tu? Què tal? Moltes gràcies per atendre'ns, en directe.
És un plaer?
No, el plaer és nostre, el plaer és nostre. Abans has comentat una mica ja la teva relació, diguem, amb Israel. Què més ens podries dir?
Llavors, soc jueu, vaig néixer als Estats Units, la meva família ha viscut als Estats Units 150 anys, és en 30 anys, més o menys. Tota la meva família és d'Europa originalment, va ser expulsada dels europeus, de Romania, d'Hongria, de Rússia, de molts països d'Europa de l'Est, i van emigrar als Estats Units. Jo vaig néixer a Washington, D.C., i bueno, sempre he sigut jueu i un jueu progressista, i vaig anar a Israel com immigrant, vaig immigrar a Israel fa un any i mig, però clar, vaig aprendre l'hebreu abans, als Estats Units, i també havia visitat Israel abans. És que ara sóc ciutadà israelià i americà.
Matt, ets l'excepció que confirma la regla en tots els sentits, pel que estem veient. El que no em quadra és com una persona que és dels Estats Units, que està vivint a Israel... Com és que saps parlar català?
Ah, bé, llavors, sempre m'ha fascinat el català. Fa 10 anys a la universitat vaig fer una investigació per la meva tesi sobre el sistema educatiu català i comparant el sistema català amb el de Madrid, amb respecte a l'acollida d'immigrants. Llavors, estudiava el castellà, però, clar, la llengua és tan important aquí, a Catalunya. Llavors, vaig llegir molts articles en català per aprendre sobre la situació i vaig anar a diverses escoles aquí a Catalunya per fer les entrevistes i per l'estudi. I després, quan vaig tornar als Estats Units, jo volia aprendre el català, però clar, és una mica difícil des d'allà. Però després vaig anar a Georgetown University, uns anys després, per estudiar comunicació, però resulta que tenen un programa de català gràcies a la Fundació Raymond Llull i vaig prendre un semestre de català i així complir el meu somni d'aprendre la llengua.
Genial. Per cert, se m'havia oblidat de dir-te que tenim aquí també la Raquel, que segurament intervindrà en algun moment, perquè la seva cara ara mateix és un poema.
No, és que si vas aprendre català d'aquesta manera només amb un semestre, ens traiem el barret aquí
totalment,
tots els que estem.
Totalment. Sí, sí. Enhorabona, moltes felicitats. Sí. Ens agradaria saber... tu vius a Israel, dius?
Sí, visc a Tel Aviv. Sí.
A Tel Aviv, molt bé. I què fas allà exactament?
Bueno, fa un any i mig quan vaig arribar, jo tenia, encara tinc més o menys una empresa de relacions públiques. Feia, per exemple, relacions públiques digitals, llavors puc fer-ho des de Catalunya, des d'Israel, des dels Estats Units, i ja treballava des de la casa als Estats Units. Llavors vaig muntar la meva feina a Israel i treballava des de la casa. Ara, quan vaig arribar a Israel, vaig començar a escriure. Era la recomanació d'un amic que va dir, home, ets a Israel, has d'escriure sobre les teves experiències, perquè seran interessants. Llavors vaig començar escrivint un blog i ara tinc més o menys 70.000 lectors de tot el món, des dels Estats Units fins a Aràbia Saudita, que llegeixen sobre la situació a Israel i també sobre la meva vida com un jueu gay americà israelià. Llavors, això més i més és part de la meva feina, però és la meva passió, i veurem, és que estic tractant de continuar escrivint el blog, i potser que això... bueno, això de veritat és el que més faig ara. Diguem que el que faig al costat és poder sobreviure per escriure el blog i compartir les meves idees amb el món.
Però, Matt, aquí tenim una pregunta, i és amb quina o amb quantes llengües escrius el teu blog? Perquè, clar, domines... no sé. Amb quina llengua...
Bueno, principalment he escrit en anglès, però ara una setmana vaig escriure en hebreu. També parlo àrab, parlo català, castellà, francès... i més yiddish, que és una llengua jueva, i l'anglès, una altra cosa... Bueno, això m'encanten les llengües, i potser que el futur...
No ens ho creiem, no ens ho creiem. Com... Perdó, continua.
No, és que m'encantaria, per exemple, també escriure en català, i de fet m'han entrevistat en català a TV3 fa un any, abans d'anar a Israel, el programa Katalonski, no sé si coneixeu.
Sí, sí, tant.
Llavors em van entrevistar a Washington, van anar a la meva sinagoga, a les danses israelianes, que faig, folklòriques, i clar, llavors ja he parlat una mica sobre el judaïsme i Israel amb el públic català, però a través de la tele. I potser que escriuré també.
Mare de Déu. Definiries la vida a l'Israel fàcil per una persona com tu, que és és l'excepció que confirma totes les regles?
Perdó, que no vaig sentir tot, però si has dit que és fàcil viure a Israel...
Sí.
No.
No.
cap israelià o nascut als Estats Units o a Israel diria que és fàcil, però té molt, com es pot dir... És molt important i tinc una sensació de que la meva vida és més important, té més significància a Israel que a qualsevol lloc fora del país.
Explica'ns una mica això, per què ho dius? Què vols dir?
Que podem dir que, per exemple, per un jueu, és com per als catalans, és la nostra terra, és la nostra cultura. Quan, per exemple, hi ha una celebració jueva com Rosh Hashanah, o sigui, és el cap de l'any, o sigui, tota la gent, encara si és religiosa, no religiosa, no importa, és el nostre dia. Llavors, tota la gent es forma, les normes de la societat són jueves, i és l'únic lloc al món que és així. Llavors, com per exemple per vosaltres, el Nadal, per exemple, encara si no ets religiós es forma part de la cultura, però sí. No hi ha cap lloc al món que celebra la meva cultura com Israel.
Ja, yeah. Curiós. I explica'ns com és de diferent, el dia a dia com és de diferent a Israel, de diferent que aquí a Espanya.
Semblants, perquè som cultures del Mediterrani, llavors sí, el menjar, per exemple, pot ser molt semblant. També tenim platja, que, clar, canvia la mentalitat de la gent. Vas néixer a Washington, que no té platja, i clar, és una mica més formal, però, és que canviar la mentalitat quan tens clar. Platja i tens celebracions a la platja. Tenim, per exemple, festes gais a la platja. És que això ni a Nova York ni al Canadà no existeix. Però sí, a Catalunya, a Espanya sí, igual a Israel. Llavors, de dia a dia, bueno, crec que Israel té més diversitat cultural que aquí. Perquè, diguem, que encara dintre del públic jueu tenim jueus de Tunis, d'Itàlia, de l'Iraq, de Rússia, dels Estats Units, tenim jueus que van néixer a Israel i tenim jueus com jo que van immigrar a Israel. Mm-hmm. Llavors tenim unes cultures, per exemple, tenim llengües jueves, per exemple, hi ha un dialecte del persa que es diu és jueu persa, o sigui, i només es parla ara a Israel. Llavors tenim, i al costat pots veure una discoteca gay i al costat una sinagoga ortodoxa. Llavors tenim una diversitat increïble i també, clar, tenim també cultures no jueves que formen part molt important de la societat. Tenim ciutadans àrabs que tenen, bueno, hi ha cristians de molts sects, per exemple, ortodoxos, catòlics grecs, coses que no...
Ostres.
Jo, com a americà, encara que vaig néixer en una societat cristiana, no vaig comprendre bé, però existeixen moltes cultures cristianes a Israel i també musulmans, i tenim... O sigui, és una cultura molt diversa i això canvia la vida de dia a dia, perquè has de tenir relacions socials a algun nivell amb gent molt diferent que tu. I el que pots descobrir és que al final, bueno, hi ha diferències importants, però al final és que és una societat com qualsevol. I, bueno, hi ha diferències, però no crec que sigui tan diferent com la gent pensa.
M'ha sobtat molt tota aquesta varietat en un país així. No sé, no m'ho esperava, sincerament.
La meva pregunta és, tens amics d'altres religions? És a dir, no només que hagis de tractar amb ells.
Clar. Parlo àrab, potser millor que el meu català.
Ostres.
Llavors, vaig aprendre l'àrab.
Tu has fet un pacte amb el diable, no? O alguna cosa, perquè... No sé.
Pues mira, jo vaig aprendre el català un semestre a la universitat, jo vaig aprendre l'àrab 3 anys, i també, després d'això, vaig aprendre amb un refugiat sirià amb Skype.
Ostres.
I continueixo fent això des d'Israel. És molt amic meu i viu a l'Iraq com refugiat musulmà. Ostres. Llavors, clar, a Israel els àrabs són 20% de la població i la majoria d'ells són musulmans, alguns són cristians i alguns, bueno, hi ha també drusos, que és una altra religió que no existeix fora del Mig Orient, però no és ni cristianisme, ni islam, ni judaïsme, però és una altra cosa, i parlen àrab també. Llavors, jo, clar, he viatjat tot arreu, a Israel, tinc amics Edwin, tinc amics musulmans, cristians, i també com vaig créixer als Estats Units, que també és una societat molt diversa, crec que per mi era molt natural seguir en contacte amb diverses cultures.
Ostres, molt curiós. Jo et vull fer una pregunta que és d'alguna forma és inevitable, no? Com vius els conflictes aquests Israel-Palestina?
Bueno, com vius aquí amb el conflicte entre Catalunya i Espanya?
Ja, vale.
Bueno.
diguem que cada país té conflictes i problemes. Per exemple, jo sóc quart romanès. A dir que la meva besàvia va néixer a Bucarest, va ser expulsada pel país i va anar als Estats Units com refugiada. Uh-huh. Ara, si vas a Romania ara, les sinagogues no tenen res. Són, o sigui, ni persones ni s'han preservat. Algunes s'han convertit en casinos i strip clubs. Llavors, clar, o sigui, cada país té conflictes i problemes i crec que Israel és igual. O diguem que jo sóc activista a Israel, jo sóc progressista, tinc amics de totes les diferents cultures, també jo faig, quan és necessari, jo faig manifestacions, uh-huh. Però al mateix temps som una societat com els altres països del món. I clar, podem dir que cada societat té problemes, però de dia a dia, no sé, per mi és un país normal. O sigui, no és que, per exemple, passa el tren i de repent hi ha conflictes. No, és que pots veure una musulmana amb hijab al costat d'un jueu ortodox. O sigui, no és que dic que necessàriament són els millors amics del món, no sé, però tampoc és que el que veuen a les notícies és una part petita de la realitat.
Ahí anava, molt bé. Clar, és que moltes vegades és el que diem, no? Que estem d'alguna manera, no sé com dir-ho, però influenciats molt negativament pels mitjans de comunicació. I clar, la imatge que tenim potser no es correspon amb la realitat i per això...
Bueno, de vegades també és una guerra més política, no? Propaganda i contrapropaganda que el dia a dia que vius és com aquí a Catalunya.
Que és supercuriós això que ens estàs explicant, és supercuriós i superagradable de sentir-ho, sincerament, clar. Sí, sí. No, clar.
Per això és important parlar, i crec que teniu raó, o sigui, és molt important parlar amb gent d'una altra cultura, perquè clar, els mitjans només, però són negocis,
o sigui,
volen lectors, bueno, sou també un mitjà, llavors no tinc cap cosa contra els mitjans, però clar, o sigui...
No, tu tranquil, no et preocupis, llibertat total, no et preocupis, és el que penses i ja està. Sí, tant, clar que sí.
O sigui, això influeix molt. Llavors, jo puc dir, com jueu, tinc també amics àrabs que diuen el mateix, que és CNN, per exemple, el New York Times, el País, el que sigui, només parlen dels problemes a Israel, però no, per exemple, volen parlar de les amistats entre jueus i àrabs, perquè això ningú vol, saps? Vol,
no interessa,
ni,
no?
Ni comprar.
No interessa.
És un problema.
Sí. Em vas dir, fa uns dies deies que estaves a... Bueno, perquè vam parlar prèviament amb el Mat, a veure com faria l'entrevista i això, i em vas dir que estaves a València, si no recordo malament?
He estat a València fa una setmana, més o menys. Era molt, molt interessant, perquè, clar, primera cosa és que jo volia practicar el català i també em fascina molt el dialecte valencià. Jo, quan era als Estats Units, jo veia televisió valenciana abans de que el govern de València... Sí, saps? Sóc així. El govern valencià va tancar la televisió i, clar,
un americà,
on puc veure i sentir el dialecte valencià als Estats Units, és així, no?
Sí,
llavors,
sí.
Jo estava molt trist, jo via Wikipedia cada dos mesos per veure si havien recuperat el canal, i ara sembla que sí.
Sí, exactament, fa poc temps, però sí, molt bé.
I clar, quan vaig anar a València, vaig parlar amb la gent en català, vaig conèixer, per exemple, a Vilajoiosa, un senyor... que es deia Josep, que té una llibreria, i és del partit Compromís, i parla, clar, és molt orgullós que parla català, és nacionalista valencià, i vam parlar del fet que a ell li interessa molt el judaïsme, Israel, va anar a Israel, té un tatuatge en hebreu, i clar, era molt curiós, perquè ell és gay com jo, era una connexió... Saps?
Brutal.
No podries imaginar això i escriure... És que aquestes coses són molt especials i ara som molt amics. Llavors vaig passar-ho molt, molt bé a València.
Escolta, Mat, el que t'hem de preguntar i el que ens has de dir ens ha quedat molt, molt clar. Quina és la teva web o el teu blog perquè li peguem un cop d'ull, perquè...
Clar. Ara, és una mica complicat, però... Ho diré dos cops. Llavors, plantingrootsbearingfruits.com. Això vol dir, per explicar el significat també, planting roots vol dir, bueno, el diré en castellà perquè em surt una mica més fàcil, perdó, o sigui, plantar raïces, o sigui, planting roots, com un arbre, ok? I bearing fruits vol dir quan un arbre, per exemple, dona fruites al món. Llavors, la idea és que jo, quan vaig anar a Israel per començar una nova vida, és la idea, no? I Llavors, és planting roots, P-L-A-N-T-I-N-G-R-O-O-T-S, B-E-A-R-I-N-G-F-R-U-I-T-S.com. Bueno, si no, pots potser buscar el meu nom, Matt Adler, i blog Israel, i sortirà igual.
Més senzill pot ser. Vale.
Clar, és que no havia pensat al públic català quan vas crear el nom, però clar, és una mica difícil d'explicar a la ràdio.
No, però clar, has de tenir en compte perquè, o sigui, el públic català és molt curiós amb tota aquesta informació i segur que estan encantats de sentir un anglès que està vivint a Israel i que parla el català perfectament. O sigui, això ho has de tenir, sí, això ho has de tenir molt clar, Sí, sí. I escolta, no t'has plantejat mai escriure un llibre o potser l'estàs escrivint o... No sé.
Veurem, de fet, estic... em fascina molt, és una cosa que sempre he volgut fer a la meva vida, i clar, després de d'haure escrit un blog, o sigui, molts blogs, de fet, jo tinc la capacitat d'escriure un llibre basat, per exemple, en les meves experiències, potser l'escriuré també en català, i saps què? Tenia una idea, jo sí que tinc un Twitter, i jo sé que als catalans li agrada molt el Twitter.
Ah, doncs digue'l, sí, digue'l.
Tinc molts amics catalans a Twitter perquè, clar, després del Catalonski vaig estar en contacte amb molts catalans que sí tenien molta curiositat sobre el judaïsme, Israel. Llavors, Matt Adler, A-D-L-E-R, i clar, jo també puc ser amic teu a Twitter i després pots compartir amb la vostra audiència.
Doncs tranquil que ho farem, vull dir, tranquil·líssim, sí. Perfecte. Doncs no sé si l'Ara que té alguna pregunta més que fer-te.
No. La meva pregunta és, tu vas estudiar a les escoles catalanes i m'agradaria saber si ens podries explicar alguna cosa del sistema educatiu a Israel.
Bé, és molt diferent. Diguem que, clar, també, o sigui, Israel, igual que els Estats Units, és un país amb molta immigració, i no només recentment com Espanya i Catalunya, però des de, bueno, sempre, i és també dintre d'una regió que sempre té moviment de cultures, d'expansió, de tot. O sigui, és una regió que sempre té moviment. Llavors, a Israel, per exemple, el sistema educatiu és molt diferent perquè té diferents sistemes dintre del sistema públic. Diguem que, per exemple, hi ha un sistema laic.
Mm-hmm.
Laic. Llavors, tothom, bueno, en teoria tothom pot anar a qualsevol sistema, però és que cada sistema té un caràcter diferent. Llavors, el laic és, bueno, normal. O sigui, jo vaig estudiar a una escola pública als Estats Units, és molt semblant, però clar, amb caràcter israelià, mm-hmm, i amb més contingut sobre la cultura jueva i la història jueva, però també hi ha àrabs, per exemple, que prefereixen aquest sistema. Mm-hmm. Després hi ha dos sistemes ortodoxes més petits, que clar, tenen més... Són com més o menys escoles concertades aquí a Espanya, o sigui, tenen més contingut molts cops religiós. Però, clar, o sigui, és diferent del sistema laic perquè és una mica més religiós.
Mm-hmm.
I després hi ha un sistema àrab, però perquè, per comprendre, o sigui, els sistemes s'organitzen així perquè els públics jueus i àrabs volen preservar les seves cultures. O sigui, mm-hmm, un àrab pot estudiar a una escola laic jueva i un jueu pot estudiar a una escola àrab. No hi ha cap problema legal. És que
això està molt bé.
Clar, com una minoria, volen preservar la seva llengua. Llavors, 90% del contingut del sistema àrab està en àrab.
Mm-hmm.
I això preserveix la cultura, diguem que, a diferència que a Espanya, si ets català i, per exemple, la teva família va a Madrid o a Bilbao o el que sigui, mm-hmm, no hi ha escoles en català.
Yeah.
Llavors, és un problema, però un àrab, des del nord fins al sud, pot anar a una escola àrab si vol preservar la seva cultura.
Fantàstic, això està superbé. Hi ha llibertat d'elecció i cadascú pot fer el que cregui més convenient. Doncs, Matt,
sí, clar.
Sí, ho sento, però t'hem de tallar ja perquè se'ns acaba el temps. Ha estat un plaer parlar amb tu. Vale. Ha estat un plaer...
Igualment, i vull donar una abraçada a tots els meus amics catalans i espero veure tots els meus amics catalans a Israel i, clar, seguir en contacte amb vosaltres.
I tant, així serà. Moltíssimes gràcies i una abraçada ben forta. Que vagi molt bé. Un plaer.
Gràcies.
Bona tarda.
Adéu.
Look at me, I'm a beautiful creature. I don't care about your modern time preacher. Welcome boys, too much noise I will teach ya. Pum pum pow, prum pum pow. Hey, I think you forgot how to play. My teddy bear's running away. The Barbie got something to say. Hey, 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 hey. My summer says leave me alone. I'm taking my Pikachu home. You're stupid just like you're smart. Divine and he's about to regret. He's a buck up nothing but buck buck by it buck up nothing but buck buck I'm not your buck up nothing but buck 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 I'm not your toy.
Matt Adler, ara ho farem amb la Núria Germà. Molt bona nit, Núria. Un plaer poder escoltar-te. Bona nit, Núria. Hola. No sé si encén.
WhatsApp and I send text. Me see the SMS. Me a fish show interest. Me a one boy now make the girl sex.
But what if
she nah stop? She a text off the phone. She nah stop. Misty, please call me, but could no call back. Me the studio and a vice up a one track. Next thing is a next girl that me the texting. She a cuss a chat beating. Can't get me from yesterday evening. OMG. LOL, she a type B, fuck her cause she can't spell. Girl, you know spell check, D-W-L. Better your top text me phone, might as well. Lord God is a next girl that say she na no credit, but she na Wi-Fi spot. She can't SMS, only can't WhatsApp. KMRT, adopt me type back. Me know me phone soon freeze. The month a girl a text from overseas. UK, New York and Belize. Upper Canada with the maple leaves. She seen a boom boom selfie. Me say Lord Jesus help me. Me type back, ask if it healthy. If she fuck me she goodly get wealthy. Emoji laugh. She wanna sit down in a saggle and broke it off. Why she gotta be so rude? She send me a photo with nude. But it's a good thing me no licky licky. This a boy now make like food.
Bé, mentrestant intentem restablir la comunicació amb la Núria Germà, continuarem amb la història, perquè és molt important en aquest país, i la Raquel ens parlarà de la història.
Sí. Doncs abans de la Primera Guerra Mundial, el territori que avui en dia anomenem Israel i els territoris del voltant formaven part de l'imperi turcotomà. A finals del segle XIX, el moviment sionista va declarar la seva intenció de crear una llar pels jueus a Palestina, en resposta al creixement antisemitisme en el continent europeu.
Abans del 1897, data del primer congrés sionista, alguns immigrants jueus van començar a arribar a Palestina i a construir allà els seus habitatges. La majoria provenia de l'est d'Europa i la segona onada d'uns 40.000 immigrants va arribar a la regió entre 1904 i 1914. Després de la caiguda de l'imperi otomà, el Regne Unit va rebre un permís de la Lliga de Nacions per administrar Palestina. El mandat no va ser gaire profitós degut a les promeses que els britànics van fer als àrabs sionistes i francesos, amb els quals es van dividir el Llevant.
Les hostilitats entre els governants britànics, els immigrants jueus i els àrabs es va intensificar durant els anys 20 i 30, amb la formació de grups militants àrabs i jueus. Després de diferents intents de resoldre les diferències entre jueus i àrabs, el govern britànic va delegar el problema a Nacions Unides, el 1947.
L'ONU va reclamar un pla de partició acceptat amb reticència pels israelians i rebutjat pels àrabs. El 14 de maig del 1948 es va proclamar a Tel Aviv la creació de l'estat d'Israel. Aquesta declaració va tenir efecte un dia després que les tropes britàniques es retiressin de la regió. Aquell mateix dia 5, exèrcits que provenien de Jordània, Egipte, Líban, Síria i Iraq van envair el nou estat. Israel va aconseguir vèncer les tropes alhora que va aconseguir conquerir més territori de l'estimat en el pla de partició de Nacions Unides. Jordània va assumir els voltants de l'est de Jerusalem i Cisjordània, mentre que la franja de Gaza va quedar en mans d'Egipte.
El 1967, Israel va llançar un atac preventiu contra Egipte, Síria i Jordània, al pensar que estaven planificant una invasió del país. Aquesta guerra es va prolongar 6 dies i va canviar dramàticament el paisatge de l'Orient Mitjà. L'estat jueu va augmentar significativament el territori sota el seu control, capturant el desert del Sinaí, la franja de Gaza, Golan, Cisjordània i Jerusalem Oriental, unificant així la Ciutat Santa.
La resolució de la ONU va dir que era inadmissible conquerir territoris mitjançant la guerra. Després de fracassar en el seu intent per recuperar mitjançant la via diplomàtica el territori que van perdre el 1967 després de la resolució, Egipte i Síria van llançar una ofensiva contra Israel el dia sagrat dels jueus anomenat Yom Kippur, que significa el dia del perdó. Després de setmanes d'enfrontaments, Israel va guanyar més territori del que tenia el 1967.
Aquesta guerra va deixar Israel en una posició de major dependència amb els Estats Units, degut al recolzament militar, diplomàtic i econòmic. A l'octubre d'aquell any, el Consell de Seguretat de la ONU va adoptar la resolució que instava la implementació d'iniciar negociacions entre les parts amb la fi d'establir una pau justa i duradora a l'Orient Mitjà. El 19 de novembre de 1977, el president egipci Anwar Sadat reconeixia l'estat d'Israel en un discurs davant el Parlament israelí a Jerusalem.
6 mesos més tard, Sadat i Begin firmen un tractat de pau bilateral entre Israel i Egipte. Israel retorna a la península de Sinaí a Egipte. Els àrabs, boicotejant Egipte per negociar de forma individual el tractat amb Israel, Sadat és assassinat el 1981. Els tires i ronces entre Israel i els seus veïns àrabs segueixen i actualment, com ja sabeu, encara no hi ha un acord. Diverses negociacions sobre temes clau no han donat fruit en el conflicte i segueix en aquesta regió del planeta.
La població jueva es divideix en asquenazies, d'origen europeu, i sefardites, originaris de la conca mediterrània. La cultura del país està intrínsecament lligada a la seva història, la del judaïsme. La diversitat cultural d'Israel es deriva de la diversitat de la seva població. El resultat és un gresol de costums i creences. És l'únic país del món on la vida es fonamenta en el calendari hebreu. El treball i les vacances escolars venen determinades per les festes jueves. El dia de descans és el dissabte, el sabat, que comença amb la posta de sol el divendres a la tarda i conclou el vespre de l'endemà. Durant aquest temps, tots els comerços, oficines, institucions romanen tancats, igual que en les festes majors de la cultura israeliana. Un dels principals trets de la cultura nacional és un sistema cronològic especial. A diferència del tradicional calendari gregorià a Jerusalem, el mes s'inicia al mateix temps que al principi del cicle de la lluna. La meitat del mes arriba a la lluna plena i el mes s'acaba durant el dia de la lluna nova. L'inici i el final del dia també són diferents. En aquest cas, el que marca l'inici del dia és la posta de sol, és a dir, el dia comença quan el sol es pos. És curiós, oi? Precisament per aquesta causa, moltes festes nacionals comencen a celebrar tota la nit. Les festes nacionals són de caire religiós i una cosa cal tenir ben clara. Festa significa passar el dia amb la família. Bé, es pot rebre gent a casa o bé es pot visitar una altra família, tal com dicta l'antiga tradició. Pràcticament cada festa religiosa comença amb l'oració. Aquest ritual significatiu és confiat al membre més adult de la família. Després de l'oració fan un menjar ric. A la festa, però, han de ser presents tots els parents i coneguts. Cal escollir correctament la roba per visitar llocs religiosos. La roba ha de ser al màxim tancada possible i elaborada en gamma de colors clars. Durant els actes religiosos i en el territori de les esglésies, cal ser molt silenciós. No es permet entrar als temples calçat.
של חג יזמרו במרומים לקראת קלה כניסת על ענן מהלכת בגן בשבילי הקטיפה זה היום.
Bé, doncs sembla que hem pogut restablir la connexió amb la Núria. Núria, germà, molt bona nit, com estàs?
Hola, bona nit, molt bé.
Em sents bé?
Sí, et sento perfecte, sí? Perdoneu l'inconvenient tècnic.
No, tranquil·la, coses del directe, no passa res. El que sí que et demanarem és que sí, hauràs de ser una mica breu perquè no ens queda gairebé molt de temps. Però bé, quina relació tens tu amb Israel?
Bé, la relació és, pues, el meu marit és jueu,
uh-huh.
I quan vam tenir els dos nanos, a la gran li van veure que tenia, pues, unes capacitats intel·lectuals superiors i vam decidir, doncs, venir cap a Israel a què anés endavant.
Ostres, curiós, molt bé. I què ens podries explicar de la vida allà a Israel?
La vida diària realment és molt dura. O sigui, el treball, etc., vius molt, molt estressant. El que té de bo és que tens el Shabbat, que és el dissabte, que és un dia que no hi ha transport públic, és el dia de descans dels jueus,
uh-huh.
I o sigui, no hi ha transport públic, no hi ha autobusos, no hi ha trens, no hi ha res. Si tu tens cotxe pots moure't, òbviament, però públic no hi ha res.
Yeah.
I és un país realment molt, molt acollidor. La gent israelí és tancada, però un cop has entrat és molt acollidor. Molt acollidor. I si ets nouvingut, buah, tothom t'obre les portes molt...
És curiós.
Molt, sí.
A mi m'agradaria també preguntar-te, ja sé que és una pregunta una mica òbvia, però els mitjans de comunicació ens estan una mica manipulant quan ens expliquen les relacions que hi ha entre Israel i Palestina?
Sí, 100%. De 100%. Fet, jo a la mare que viu a Catalunya sempre li dic, no miris les notícies.
Uh-huh.
O sigui, mira, et posaré un exemple molt clar. Fa 4 anys vam patir una guerra. Jo fa 5 anys i mig que dic que vivim al país.
Uh-huh.
Fa 4 anys vam viure una guerra a l'Eitan, que és una guerra, o l'última guerra que va haver-hi amb Gaza.
Sí.
D'acord? Nosaltres portàvem 2 setmanes i mitja anant 9, 10, 12 vegades al refugi per dia.
Ostres.
El refugi antiaeri, i estem a 40 quilòmetres. Ja no parlo de la gent que està a prop. A les notícies, a TV3 sobretot va sortir quan nosaltres ens hi vam tornar.
Yeah.
Després dius, home, saps? No sigueu tan parcials.
Ja. Yeah.
No sempre som els dolents. O sigui, no estic d'acord, amb moltes coses de la política.
Sí, sí.
I yeah. De fet intento no parlar-ne, però de vegades dius, home, sí que hauríeu de dir quan assassinen algú o quan explota una bomba en un restaurant, saps? Ho hauríeu de dir, no només quan, quan nosaltres ens hi tornem perquè estem cansats.
Ja. Yeah. Però, per exemple, si et dic ara, mira, m'agradaria anar a viure a Israel, és un país segur? M'ho recomanaries?
És un país... Sí.
Sí.
Sí, és molt segur, sí, és molt segur, el govern mira molt per la seguretat del ciutadà, a quasi totes les cases hi ha refugi, hi ha controls de seguretat, com el tipus d'aeroport, doncs, per pujar al bus, per pujar al tren, per desgràcia hem de viure així.
Yeah.
I et sents segur, però et sents segur més a més. Vull dir, els militars no et donen por quan els veus pel carrer, sinó que et donen seguretat. No, és un país... Jo no he viscut... O sigui, a part de la guerra que vaig viure fa 4 anys, o que vam viure fa 4 anys, no he tingut més por a cap més dia.
Ja. Yeah. Curiós. Tinc aquí també la Raquel Sanz, que està desitjant fer-te una pregunta.
Bueno, jo en tinc diverses. Bueno. Primer, primer perquè em causa molta curiositat. M'agradaria saber si allà teniu família, si el teu marit té la família allà, o simplement veu emigrar sols.
No. No tenim... El meu marit té família molt llunyana d'aquestes de... cosins de cosins de cosins, però no, estem sols i ens hem fet la família. Aquí els amics, com que tothom és immigrant, els amics són la família que et marques, que et fas.
Curiós.
Està molt bé. Sí. Ho preguntava més que res perquè suposo que amb dos nens més o menys petits, no? Entre tenir cura d'ells, portar-los a l'escola, tu pots combinar bé... O sigui, la conciliació vida laboral, vida familiar, és fàcil allà?
Sí, mira, una que és molt fàcil a les feines poder dir jo puc arribar a un 8:15 en lloc de les 8 perquè ets a portar el nen a l'escola. Dos, a partir dels 8 anys ells van i tornen sols a l'escola. De fet, a partir de 10 anys ja es consideren que són grans, inclús poden recollir a nens més petits.
Molt bé, ostres.
Et donen servei d'horari extraescolar fins a les 5 de la tarda, pagant rei menys, com, no sé, igual són 20 euros al mes, perquè puguis compaginar amb la feina.
Molt
I
bé.
Després tens això, les amigues que són família, que els truques i els dius, ei, necessito que em vagis a recollir el nen, t'hi van. Però està molt ben organitzat. Realment aquest sistema està molt ben organitzat. No tens cap problema.
Està molt bé que diguis totes aquestes...
Una cosa molt curiosa, perdona, una cosa sí, molt sí. curiosa amb les feines és que si un dia els nens no tenen escola perquè és festiu a l'escola però no és festiu laboral, en el 90% de feines te'ls pots emportar a la feina.
Hola! Ah,
molt bé!
Vaja! Ostres, està molt bé que no expliquis totes aquestes coses perquè d'entrada potser no les pensàvem, vull dir, clar, sí, no sé.
No, jo m'he quedat al·lucinant, de fet, quan has dit que la teva nena tenia, no, capacitats intel·lectuals
sí, sí.
molt elevades, mai m'havia pensat que potser Israel tenia un clar, programa, no?
Sobta bastant,
una,
sí.
Una educació molt més preparada per a aquest tipus de nens, per exemple, no?
Mira, per exemple, et poso un exemple molt fàcil o molt senzill, un nen que fa, no sé, 5è de GB pot estar cursant, o de bàsica, pot estar cursant 7è de matemàtiques.
Ostres.
Sí, és molt bon matemàtiques.
Molt bé.
Hi ha formacions especials, ella va en formacions especials a les tardes.
Molt bé.
Que estan becades, que a més, i... I si et dic el que estudio encara al·lucinaràs més.
Digues, no tallis.
Està estudiant biomedicina.
Ostres.
Però, espera, quants anys té?
10.
Mare de Déu.
Mare meva.
Però com pot ser
ara
això?
Ara sí que, ostres. O sigui... Ja, de lo que m'ha anat aprenent, ostres. Sí que ens ha canviat una mica...
Estem super manipulats.
Sí, per la forma de veure Israel, però de veritat que
ens està sorprenent molt aquest programa, vull dir.
Doncs...
Que feliços ens feu, de veritat, de dir aquestes coses, perquè no m'ho hauria esperat mai.
Doncs, Núria, ens agradaria...
Mira, et comentaré una cosa molt breu. Quan jo vaig fer l'IA, quan vaig venir a viure a Israel, família i amics em van dir... Et dono un mes per estar-hi, et dono 2 mesos, saps? Perquè allà les dones no fan res, no sé què... Porto 5 anys i mig.
Ostres.
I no m'arrepenteixo en cap moment.
Doncs,
i aquí les
Núria...
dones són directores i aquí les dones obren empreses i de més. Perdona.
No, és que ho sento molt, però t'hem de tallar. Estem supercontents que hàgim pogut al final contactar amb tu perquè ens expliques unes coses superinteressants i bé, t'agraïm molt el teu temps i la teva dedicació, però
de ho hem fet, de deixar. Ho tallem, però tenim no per... com ganes de més. Tenim en plan, ostres,
exactament.
Vull saber més.
Quan vulgueu hi tornem.
Perfecte. Moltíssimes gràcies per tot, eh? Una abraçada i que vagi molt bé.
Una abraçada.
Una abraçada,
adéu. Gràcies.
Bé, doncs després d'aquests testimonis tan curiosos i tan interessants, ho sentim molt, però hem de fer el sorteig. Som conscients que ens hem deixat molta informació per dir-vos, però és el que hi ha. Bé, anem amb el sorteig i bé, tenim ja aquí el paper del país del pròxim programa. I diu així, les pistes són, diu, té una ciutat anomenada Barceloneta, i no és Espanya. La segona, té platges amb arena blava perquè té molt de ferro. I la tercera, no té mamífers terrestres autòctons. Aneu pensant. Bé, esperem que us hagi agradat molt el programa d'avui. A nosaltres ens ha agradat molt. I una abraçada i fins al proper dia. Que vagi molt bé.
Adeu.